Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Us saludem des del Parlament Europeu, des dels budells d'aquesta capital política d'Europa. Som a Brussel·les perquè d'aquí una hora i mitja, a 9:45, l'anomenat TGUE, el Tribunal General de la Unió Europea, dictarà una sentència d'enorme valor polític i judicial. Si preval la immunitat al president Puigdemont com a eurodiputat. Depèn del que decideixi avui el Tribunal, sabrem si té marge o no té marge de tornar a Espanya sense que el detinguin, l'empresonin i sigui jutjat. Ho seguirem, evidentment, en directe aquest matí aquí al Món-RAC1, perquè tenim gent desplaçada a Bèlgica, a l'interior d'aquest Parlament Europeu, per saber el que passa abans, durant i després de la sentència. Aquí a Brussel·les, per exemple, saludem Benet Iñigo, cap de Societat de RAC1, que seguirà la sentència i en farà la interpretació. Bon dia, Benet.
Bon dia.
Dependent dels moviments del president Puigdemont i de tota la delegació catalana desplaçada a la capital de Bèlgica, hi tenim l'Adrià Santasusagna. Bon dia, Adrià.
Bon dia.
I donant toms pel Parlament Europeu a la recerca d'eurodiputats i de les rodes de premsa que se'n puguin derivar, tenim l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar. Bon dia.
Bon dia.
Als estudis de Barcelona, pendent d'aquesta resolució i de la interpretació, hi tenim en Jordi de Planell. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
I Albert Sort dirigirà tot aquest desplegament des de l'estudi 1 de RAC1 al costat dels tertulians i advocats Xavier Melero i Miquel Samper i també dels periodistes Lola García i Ramon Rovira. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Un dia important, no decisiu per saber si avui el president Puigdemont pot tornar a Catalunya o corre el risc que el puguin detenir i el traslladin davant del jutge Pablo Llarena a Madrid. Un dimecres europeu, des de tots els angles, des del Parlament a Brussel·les. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va per la terra, que és dimecres 5 de juliol del 2023.
I avui serà un dia de temps insegur, ara al matí amb alguns ruixats dispersos i a la tarda amb tempestes, sobretot a les comarques del centre i del nord del país. Afluixa una mica la calor.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'han complicat força els trams tant de l'A2 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, amb 7 quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona, com l'AP7 a Barberà del Vallès, on hi ha ara 4 quilòmetres més de cues en sentit nord.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Com dèiem, avui és un dia molt important pel futur dels eurodiputats a Bèlgica. Potser el més important és que el president Carles Puigdemont es va exiliar a la tardor del 2017, fa gairebé 6 anys, perquè aquest matí estarem molt més a prop de saber si ell, Toni Comín i Clara Ponsatí podran tornar aviat a Catalunya sense por que els detinguin i els enviïn a la presó. Aquest matí, a partir de 9:45, el Tribunal General de la Unió Europea, el TGUE, farà pública una sentència importantíssima que pot acostar-los a Catalunya, que pot prolongar encara més el seu exili. Què determinaran exactament els jutges europeus? Doncs si Puigdemont, Comín i Ponsatí tenen o no tenen immunitat. El Parlament Europeu els hi va retirar fa 2 anys, però ells van recórrer la decisió a la justícia europea, que avui per fi es pronuncia. No serà una decisió definitiva i probablement no tindrà efectes immediats. Però la sentència d'aquest matí començarà a inclinar la balança d'aquesta batalla legal inacabable entre el Tribunal Suprem i els polítics exiliats catalans. Enviat especial de RAC1 a Brussel·les, Benet Iñigo.
El Parlament Europeu va aprovar fa 2 anys el suplicatori demanat per Espanya per retirar la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí. I avui els jutges europeus han de dir si aquest suplicatori va ser correcte o no. La defensa dels independentistes destaca que el Suprem no era competent per demanar-lo o que el president i el ponent d'aquella comissió, un de Ciutadans i l'altre del grup de Vox, no eren imparcials i per això s'ha d'anul·lar aquella decisió. Què pot passar? Si la sentència confirma la immunitat, els advocats de Puigdemont demanaran immediatament al Suprem que retiri l'ordre de detenció contra seu, que avui només existeix dins l'Estat. Per tant, si guanyen creuen que estaran més a prop de casa. Si, en canvi, el TGUE dona per bo el suplicatori, donen per fet que Llarena farà noves euroordres. Ara bé, encara podrien presentar un recurs a la justícia europea, per una banda, i de l'altra començaria un nou procés a la justícia belga i caldria un nou suplicatori, perquè l'anterior era per sedició, un delicte que ja no existeix. Per tant, si perden, no és sinònim d'extradició immediata. I encara hi ha una tercera opció sobre la taula. Justament perquè la sedició ja no existeix, els jutges europeus poden rentar-se les mans, dir que el suplicatori en qüestió ja no té sentit i tanquin la carpeta sense donar la raó ni als uns ni als altres.
El tribunal es reuneix a 9:15 i podria donar a conèixer la sentència a tot estirar a 10:00, a tot estirar. La lectura en aquesta ocasió es fa a porta tancada, tot i que alguns mitjans en poden emetre el senyal des de la sala de premsa. A 12:00, un cop hagin llegit i analitzat la sentència, compareixeran en roda de premsa els tres afectats, Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i també els seus advocats. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Com és habitual els dimecres a Luxemburg, el Tribunal General de la Unió Europea té damunt la taula una desena de sentències per llegir. El Tribunal no ha reblat l'ordre de la lectura, però se sap que la faran conèixer de manera breu, amb els punts bàsics, entre 9:15 i 10:00. La lectura és a porta tancada, tot i que alguns mitjans en podrien emetre la senyal en directe des de la sala de premsa. Després de la lectura, amb els punts bàsics, coneixerem la lletra petita d'aquesta sentència. I a 12:00, després d'haver-la analitzat, Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i els seus advocats han convocat una roda de premsa al Parlament Europeu.
Com dèiem, avui està en joc la immunitat de Carles Puigdemont, de Toni Comín i de Clara Ponsatí, però el torçabràs entre el jutge del Suprem, Pablo Llarena, i els tres eurodiputats ja ve de lluny, de fa gairebé 4 anys. Si passa el temps, que és 4 anys ja, 4 anys. En Jordi de Planell ha fet un repàs a la cronologia d'aquesta llarga batalla legal.
L'odissea per aconseguir la immunitat de Carles Puigdemont i Toni Comín va arrencar al maig del 2019, quan van ser escollits eurodiputats. Les autoritats espanyoles es negaven a tramitar la seva acta si no anaven a Madrid a jurar la Constitució espanyola. Ells van portar aquesta negativa al Tribunal de Luxemburg, que els va donar la raó el desembre del 2019. Va ser llavors quan van poder recollir les seves credencials com a eurodiputats de ple dret, immunitat inclosa. 2 mesos més tard se'ls uniria Clara Ponsatí, que va aterrar a Brussel·les gràcies a la sortida dels diputats britànics arran del Brexit. El Suprem va enviar aleshores el famós suplicatori, el requeriment a l'Eurocambra perquè els aixequés la immunitat, un pas necessari per poder-los perseguir. Un any més tard, el Parlament Europeu va accedir-hi i va retirar la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí. Ells van recórrer la decisió a Luxemburg i van demanar als jutges europeus que, mentre estudiaven el recurs, els la tornessin provisionalment. Els magistrats van dir que no els feia falta, però tot va canviar al setembre del 2021, quan Puigdemont va ser detingut a Sardenya. Aquell episodi va obligar Luxemburg a moure peça i a tornar la immunitat de manera provisional tant a l'expresident com a Comín i a Ponsatí. Era una mesura cautelar pensada per evitar noves detencions, almenys fins que avui coneguem la decisió definitiva de la justícia europea.
De fet, avui estaran pendents d'aquesta sentència tant els jutges del Tribunal Suprem com els exiliats, però en realitat a qui examinen els jutges és el Parlament Europeu. Avui el jutjat és el Parlament Europeu. Avui, en el fons, es jutja si el procés parlamentari que va acabar amb l'aprovació d'aquest suplicatori va ser correcte i just. L'Eurocambra ha defensat sempre la transparència i la pulcritud del procés i ja han avisat que, si la justícia europea tomba aquest suplicatori, recorreran la sentència. Lluís Tobar.
Hi ha molt en joc avui al Parlament Europeu perquè no hi ha precedents d'una derrota d'un cas de suplicatori. Ahir fons de l'Eurocambra van confirmar a RAC1 que en cas de derrota també recorreran la decisió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ara bé, les mateixes fonts apel·len a la prudència, diuen que això és una primera instància del cas i confien en la honorabilitat i transparència del procés. De fet, en la vista del cas, celebrada el novembre, l'advocat del Parlament Europeu va al·legar com a argument a favor de la retirada de la immunitat que probablement els tres eurodiputats van aconseguir l'escó de manera il·legal, ja que no van jurar la Constitució espanyola. A més, va defensar el tracte exquisit que en tot moment ha tingut el Parlament amb els eurodiputats i va treure pit de la transparència dels processos de suplicatori. Un suplicatori que, per cert, Puigdemont, Comín i Ponsatí van perdre en una de les votacions més ajustades en un cas així. 400 vots a favor, però fins a 298 en contra i 45 abstencions.
La sentència del Tribunal General de la Unió Europea arribarà quan faltaran tot just 36 hores perquè arrenqui oficialment la campanya electoral per les eleccions del 23 de juliol. Per això aquest matí no només serà important la lectura jurídica que es faci del pronunciament de la justícia europea, sinó com es llegeixi políticament. Com dèiem, Carles Puigdemont analitzarà la sentència a partir de 12:00 en una roda de premsa en què estarà envoltat de tota la plana major de l'independentisme. També des de Brussel·les, Adrià Santasusagna.
Puigdemont compareixerà acompanyat de Toni Comín, Clara Ponsatí i l'advocat Gonzalo Boyer per analitzar la sentència decisiva pel futur de tots ells. Des del Parlament Europeu explicaran quines seran les properes passes, tant si la sentència és favorable com si no. Una sentència que arriba en un moment polític important a les portes de l'inici de la campanya electoral del 23J i quan falta menys d'un any per les properes eleccions europees. Puigdemont, en aquesta roda de premsa de les 12 del migdia, aglutinarà tot l'independentisme que el vindrà a veure. I seran els presidents de l'ANC i Òmnium, també Carles Riera i Albert Botran de la CUP, i els eurodiputats d'Esquerra, Diana Riba i Jordi Soler. També hi anirà la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, en representació del govern. Serret espera que la sentència sigui favorable.
Venim, no?, a nivell personal, però també en nom de tot el govern, com dic, a donar el suport i amb l'ànim de que sigui una sentència positiva i que ens reafirmi en aquella justícia que sabem que només trobarem a instàncies europees i internacionals.
I Junts també posarà tota la carn a la graella amb la presència de Laura Borràs, Jordi Turull i Míriam Noguera. Per cert, els membres de Junts van coincidir ahir al mateix vol amb Xavier García Albiol, que també és de Brussel·les, per demanar fons europeus per Badalona. A una piulada va deixar clar que tots ells seran a la capital belga, però per motius diferents.
Escoltem ara el comentari que posa tot plegat el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat.
El sisè any després del 2017, el que queda del procés sobiranista és el rastre que deixa la maquinària judicial que l'Estat va posar en marxa per castigar els promotors del referèndum. La del president Carles Puigdemont és, sens dubte, la causa més paradigmàtica. Ho és per l'independentisme, pel que representa el president de l'1 d'octubre. Des de l'exili, Puigdemont ha estat un valor electoral efectiu, especialment quan s'ha percebut que votar-lo desafiava l'Estat. És una incògnita preveure quin efecte tindria el seu retorn a Catalunya i si seria capaç de revifar un moviment força desmanegat. Puigdemont també hauria de ser l'assignatura pendent per la política espanyola, sobretot pels qui defensen que cal girar full i que cal una reconciliació. Amb un expresident de la Generalitat a l'exili per haver posat les urnes, no es pot donar per normalitzada la situació. Mentrestant, com si fos el correcamins perseguit pel Cuiot, Puigdemont fins ara ha caigut dret a cada entrebanc que li ha parat Pablo Llarena. Ja sigui a Bèlgica, Alemanya o Itàlia, l'expresident ha aconseguit que la dinamita ACME del Suprem acabi petant els morros del jutge. Veurem què passa avui. Si ens fixem en anteriors pronunciaments de la justícia europea, haurem de llegir amb molt detall la lletra petita per trobar-ne un vencedor, i aquesta no serà l'última batalla.
Serà interessant escoltar el que diguin els protagonistes després a les 12, tant des del Parlament Europeu com també els protagonistes directes, com són el cas de Carles Puigdemont, de Toni Comín i de Clara Ponsatí. Per cert, que demà, 3 anys després, el món a RAC1, Carles Puigdemont.
Aquest dijous...
Des del primer que vaig arribant aquí, jo valoro l'escenari de tornar lliure.
Carles Puigdemont, al món a RAC1. El dia després de la decisió del Tribunal General Europeu sobre la seva immunitat, Puigdemont cara a cara amb Jordi Basté. RAC1. Tots som 1.
8 i 12 minuts, a tot això, a tot just un dia, perquè comença oficialment la campanya electoral de les eleccions del 23 de juliol, la dreta, l'extrema dreta, endureixen el to contra Pedro Sánchez. A les últimes hores, Santiago Abascal ha augmentat els decibels del seu discurs contra l'esquerra espanyola i ha tornat a acusar el president del govern d'Espanya de ser el líder de la manada. Ha dit literalment, una manera molt poc dissimulada de dir-li poc menys que violador. Li ha etzibat aquesta nit en una entrevista a Telecinco amb Pedro Piqueras.
A mí me gustaría saber por qué el líder de la manada, después de tomar decisiones terribles en España que han supuesto la excarcelación de más de 200 violadores, es capaz de concurrir a unas elecciones y no ha quedado inhabilitado para la política de manera definitiva. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez, con su cómplice Yolanda Díaz...
¿El líder de la manada le dice usted a Pedro Sánchez?
Sí, el líder de la manada de ministras que han hecho una ley terrible...
És una declaració no només intolerable, sinó que està al llindar, però al llindar d'una querella. De fet, Santiago Abascal ha apuntat cap a la dreta, ha posat deures Alberto Núñez Feijóo, el líder de Vox, ha recordat al candidat del PP que molt probablement necessitarà el seu suport si vol arribar a la Moncloa. Per això també li exigeix claredat.
Yo creo que lo más importante es aceptar el veredicto de las urnas y una vez que los españoles nos pongan en la posición que nos pongan, si toman la decisión de que Vox se convierte en decisivo en primer o en segundo lugar, desde luego nosotros vamos a tender la mano para construir la alternativa y vamos a tender la mano al Partido Popular. Nuestra posición, aunque esta pregunta pueda resultar insuficiente, es mucho más clara que la del Partido Popular, que no se sabe con quién va a pactar.
Però Feijóo no amaga que si s'ho pot estalviar evitarà pactar amb Vox. De fet, ara l'estratègia de Núñez Feijóo passa per afegir pressió al PSOE i intentar que els socialistes s'abstinguin en un hipotètic debat d'investidura. Per aplanar el seu camí cap a la Moncloa, Feijóo va aprofitar l'article de Felipe González que explicàvem aquí al Monarracó abonant aquesta tesi per demanar una altra vegada al PSOE que l'ajudi a ser president. I si Pedro Sánchez s'hi nega, el líder del PP amenaça directament d'intentar organitzar-li un motí intern.
Si gano las elecciones, llamaré al líder del Partido Socialista Obrero Español, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus varones para que le convenzan. Les puedo asegurar que tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos.
Feijóo feia aquestes declaracions ahir a la tarda en l'acte de presentació del seu programa electoral. Ras i curt, preveu endurir el to contra l'independentisme amb mesures com penalitzar qualsevol consulta il·legal i també enumera tot un grapat de lleis aprovades pel govern del PSOE i Unides Podem que, segons Núñez Feijóo, és urgent derogar. A la Diana pràcticament té la llei trans o la llei de l'habitatge. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
Sí, el PP deixa per escrit les línies mestres del seu hipotètic govern espanyol. Bàsicament se centra en l'antisanchisme, un canvi radical en el model econòmic i una ofensiva contra el català i l'independentisme. D'entrada, Feijóo vol que el castellà tingui el mateix pes que el català a les aules. Parla d'un model d'equilibri lingüístic. També pretén canviar la llei dels indults, vol recuperar la sedició i incloure al Codi Penal el delicte per referèndums il·legals. Feijóo assegura que si arriba a la Moncloa, els independentistes no tindran res a dir.
Llevamos demasiados años viendo cómo se somete el interés general a las exigencias del independentismo. Acabar con esto es el primer compromiso que asumo. Las políticas de Estado tienen que estar por i encima de todo.
El programa del PP també preveu deixar en paper mullat la llei trans, derogar la del només si és si, eliminar la de memòria històrica i canviar la norma per allunyar la justícia de la política. De les propostes econòmiques, per cert, pràcticament no se'n concreta cap.
En paral·lel, continua el degoteig de cancel·lacions culturals dels nous governs de PP i Vox. Aquest cap de setmana, un ajuntament de Cantàbria ja va suspendre la projecció d'una pel·lícula de Disney perquè s'hi veien dues noies fent-se un petó. Doncs bé, ara el govern municipal de Briviesca a Burgos ha suspès la funció de l'obra El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai, si es diu El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai, de Xavier Bovés. El muntatge que explica la història del mestre republicà Antoni Benaiges s'havia de representar d'aquí a 15 dies. L'Ajuntament, que ara governa el PP amb el suport de Vox i de Ciutadans, alega que la cancel·lació és per motius econòmics i de seguretat logística, però Xavier Bovés assegura que fa setmanes que parlen amb els tècnics de l'Ajuntament de Briviesca i que estava tot confirmat fins al canvi de govern. Tot plegat mentre la Fiscalia ja està estudiant si Vox i Desokupa van cometre un delicte d'odi quan van acusar falsament a les xarxes socials un home argelí d'assassinar una dona. El cas l'explica avui El País. Dos lladres de nacionalitat espanyola van atracar una botiga a Madrid i van apunyalar fins matar la propietària de l'establiment. La policia va trigar 24 hores a detenir-los i Vox i Desokupa van aprofitar aquesta finestra per atiar l'odi contra la immigració. Desokupa publicava a Instagram avui un argelí apunyalat a la propietària d'aquesta botiga i l'ha matat. Esperem que cremin contenidors i se salti als centres d'acollida d'argelins que hi ha al barri. I Santiago Abascal va repiular aquesta informació fake, aquesta informació falsa, amb aquest text. Només Vox recorda que hi ha espanyols que estan patint una bogeria migratòria avalada per tots els partits. Ara la Fiscalia investiga com a delicte d'odi la difamació d'aquests missatges falsos. Tot plegat en una campanya electoral que va camí de convertir-se en una de les més televisades de la història. Tots els candidats van encadenar en entrevista rere entrevista, una rere l'altra. Abans explicaven que Abascal ha visitat Telecinco aquesta nit. Doncs bé, Pedro Sánchez hi havia anat al matí al programa d'Anna Rosa, un dels espais que ha estat més crític amb ell i amb el seu govern. S'esperava una conversa carregada de tensió i no va decebre. De fet, estones més que una entrevista, semblava un autèntic cara a cara entre Anna Rosa Quintana i Pedro Sánchez. Les interrupcions eren constants, amb acusacions incloses.
Hablando de temas, porque si no, no acabamos nunca.
No, yo lo que le quiero decir con esto...
Pero sí que ha cambiado usted muchísimas veces de opinión.
Pero no he mentido.
Cambio de opinión.
Pero no he mentido.
Bueno, usted llámele como lo
no,
quiera,
no
pero...
Lo mismo.
Fins i tot hi va haver diversos moments en què el candidat socialista va formular preguntes directes a la presentadora que la van deixar descol·locada, però sens dubte el moment més tens va arribar quan Anna Rosa li va preguntar pels pactes amb Bildu.
Nosotros no estamos gobernando con Bildu.
No, que le ha apoyado.
Bildu ha pactado con el Partido Socialista y con el gobierno de coalición determinadas leyes en el Parlamento. El Partido Popular con Vox está gobernando. Tiene consejeros, consejeras, presidentes de Parlamento Autonómico y están pactando retrocesos sociales.
Pedro Sánchez també va evitar respondre sobre possibles acords futurs amb partits independentistes, però tot i això, l'un i l'altre es van enganxar també amb Catalunya, amb retrets molt durs d'Ana Rosa Quintana, que acusava Pedro Sánchez d'haver mentit sobre els indults i la sedició. Una tesi que el president espanyol nega de ple. Diu que no va mentir, sinó que va rectificar. I demana valor i valorar els bons resultats que ha donat el seu gir a Catalunya.
Hay muchos telespectadores que seguro no le han gustado las imágenes que usted ha puesto, no le han gustado ver que los líderes independentistas, bueno, pues salieran de la cárcel, pero tomé esa decisión arriesgada sabiendo que pedía un voto de confianza para construir convivencia en Cataluña. Y hoy, afortunadamente, Cataluña no es uno de los principales problemas de los ciudadanos y ciudadanas.
També se les van tenir per la llei del només sí és sí. Ana Rosa Quintana va acabar admetent que la llei té aspectes positius, però creus que és inacceptable el temps que es va trigar a esmenar-la quan es va veure que facilitava l'alliberament de la presó d'alguns agressors sexuals. La conversa havia generat una gran expectació i això es va traduir en les dades d'audiència que acabem de conèixer i que realment han estat molt bones pel programa de l'Anna Rosa. A tot Espanya, la conversa amb Pedro Sánchez va fer un 22,5% de quota de pantalla i la van seguir de mitjana 475.000 espectadors. Per fer-nos una idea, el dia abans l'entrevista a Núñez Feijó va tenir un 16,7% de quota de pantalla i 350.000 espectadors. És a dir, que estem parlant que de quota de pantalla, això que diem, el share va ser 6 punts més, que és molt, i el número d'espectadors 125.000 més, pràcticament, de mitjana. Avui molts diaris qualifiquen la conversa de cara a cara i hi ha opinions de tota mena, però la majoria creuen que Pedro Sánchez va superar la prova amb un aprovat sobrat, n'informa Ana Alfonso.
A eldiario.es, Íñigo Sáenz de Ugarte diu que Sánchez es va vantar relaxat en un suposat infern amb Ana Rosa Quintana i apunta que l'entrevista no va ser el que la dreta mediàtica desitjava. A El País, Manuel Javois escriu que Sánchez no va anar a divertir-se al programa, tot i que va riure més que l'Hormiguero. En canvi, El Mundo, Emilia Landaluce, aplaudeix la presentadora per replicar bé, sense ironies ni babejar, a un Sánchez que va contestar com només fan, diu, aquells a qui se'ls desemmascara. L'ABC publica en portada que Sánchez va repetir les mentides sobre les enquestes que pronostiquen la seva derrota. I els diaris catalans creuen que el president espanyol va aprovar l'examen sense despentinar-se. A La Vanguardia, Víctor Amela escriu que després de l'entrevista va quedar en l'aire que fins i tot Quintana podria votar Sánchez. A l'Ara, David Miró diu que va ser el cara a cara definitiu de la campanya i que el president espanyol va sortir viu de l'envit. I El Periódico parla d'una entrevista tensa, gairebé un combat de boxa, que només es va relaxar al final.
Escoltem ara el comentari de l'entrevista que fa la crítica de televisió del món RQ, Mònica Planes.
Els anarrocistes han venut l'entrevista de la presentadora Pedro Sánchez com el primer cara a cara de la campanya, però el que van veure no arribava tant. El gran problema d'Ana Rosa Quintana és que fa molts mesos que gairebé cada matí fa uns discursos a l'audiència abrandats i agres contra Pedro Sánchez. La presentadora es mostra molt indignada, però es perd quan llegeix el text i no sap per on navega. Dimarts, Ana Rosa es va veure amb l'obligació de demostrar que la seva vehemència argumental també la pot exhibir davant de Pedro Sánchez, però en realitat Quintana li va posar molt fàcil. Més enllà dels estirabots, les interrupcions i el desdeny, la presentadora li va preguntar pels tòpics més recurrents de la dreta que Sánchez ja sap contestar de memòria. Quintana perdia el fil a les preguntes, estava a la defensiva, la indignació la posava en evidència i en cap moment va saber posar el president entre les cordes. Vam ser testimonis d'una exhibició d'una presentadora que està més acostumada a vendre fum i exagerar les formes que a fer periodisme. De cara a cara, només l'intent, amb molts escarafalls i poca substància.
Gràcies, Mònica. La d'ahir no va ser la primera entrevista de Pedro Sánchez del camp contrari. La setmana passada, recordem que en va fer una a l'Hormiguero. Això recordareu després que l'actriu Mònica López digués fa uns dies que no s'havia anat que no s'havia d'anar en aquest programa perquè disculpava el feixisme, deia Radio Estel.
No s'ha d'anar a l'Hormiguero. Ese senyor blanquea el fascismo y blanquea gente impresentable. La gent de la cultura no podem anar a l'Hormiguero. I he tingut grans baralles amb la productora i tal, però el pobre Javier tuvo que ir. I Javier me dijo, es que hay que ir, Mónica, hay que ir. Ho veo en una sola sessió. 3 milions de persones. Digo, ¿y qué?
Doncs bé, Mario Vaquerizo va contestar a l'actriu des dels micròfons de la COPE.
La respeto a Mónica López porque además es una gran actriz, sí, por supuesto, sí. Pero es que yo creo que Es que yo creo que es una falta de respeto a ese programa que cumple una misión que es entretener día a día a todo el mundo que va allí, a los espectadores. Más allá, yo he colaborado en El Hormiguero durante mucho tiempo y el otro día estuve con ellos, ¿no? No sé. Es que yo... Pero bueno, si ya tiene la necesidad de decirlo eso, bien. Nosotros también tenemos la necesidad de que todos los artistas agradecemos un programa como El Hormiguero que nos permite poder promocionar los trabajos como estás firmando tu amiqui hoy.
Que el cantant i periodista faci que li sembla una noia absurda i que si vol ser política s'hi dediqui. Segons ell, ser actriu significa entretenir i Mònica López no s'hauria de posar en aquests embolics. Deia Mario Vaquerizo. Per cert que tenim les audiències de Catalunya i la veritat és que les audiències de Catalunya no tenen res a veure amb les audiències d'Espanya. Va fer pràcticament 7 punts menys. No va arribar al 10%, 9,5% l'entrevista d'Anna Rosa a Pedro Sánchez amb 31.000 espectadors només. Per cert, tornant al PSOE, les últimes hores també hem sabut que el president en funcions d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, plega i no liderarà l'oposició al nou govern del PP i Vox.
Habrá un relevo en el liderazgo en el PSOE y en la secretaria general del PSOE. Indiscutiblemente después de 12 años en la presidencia y de 15 años en la secretaria general del partido.
A l'esquerra del PSOE, Sumar ha anunciat que ja té nova responsable de feminisme, igualtat i drets LGTBI. Yolanda Díaz ha anunciat el fitxatge de la filòsofa, escriptora i activista trans Elisabet Duval, de només 22 anys. Ella ocuparà el lloc polític que fins ara ha tingut Irene Montero en aquest espai. Encara pel que fa a Sumar, encara coeix la proposta de Yolanda Díaz de donar 20.000 euros als joves que facin 18 anys per formar-se o per començar un negoci. Alguns sectors de Podem se'n desmarquen directament perquè consideren que l'Estat ha de garantir que els joves puguin estudiar i tampoc comparteixen que sigui un ajut per tots els adolescents sense tenir en compte les rendes de cada família. En una línia similar, el PSOE aposta per donar beques només a les famílies vulnerables, tal com deia la vicepresidenta econòmica Nadia Calviño a Ràdio Nacional d'Espanya aquesta nit.
Tenemos que tratar de centrar ayudas públicas de este tipo, subvenciones, en aquellos que lo necesitan. Esa es la política de becas que hemos puesto en marcha, que ha llegado a un nivel récord y que ha llegado a una parte muy importante de los jóvenes de nuestro país.
Calviño afegia que és molt difícil finançar aquesta proposta de Sumar. Mentrestant, a Catalunya, les bases de l'ANC esmenen la direcció de l'entitat i rebutgen demanar l'abstenció de cara a les eleccions del 23 de juliol. Un 60% dels socis van votar en contra d'aquesta opció d'abstenir-se, inclosa el full de ruta de l'entitat. Tot i mantenir la neutralitat des d'ara fins a les eleccions, l'ANC assegura que pressionarà els partits per mantenir la confrontació amb l'Estat. Informa Cés Giró.
L'any passat l'ANC va aprovar una esmena al full de ruta per promoure l'abstenció i el vot nul amb la papereta de l'1 d'octubre si els partits es negaven a fer una candidatura unitària a les eleccions espanyoles. Aquesta opció ha rebut només el 38% dels vots. Tot i ser partidària d'aquesta via, la presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, treu pit a RAC1 d'haver fet un exercici de democràcia interna.
Doncs evidentment ara no prendrem una opció clara per al vot nul i l'abstenció. Estic satisfeta perquè penso que som una entitat que ha consultat a les seves bases. Crec que és molt important que ho haguem fet, perquè si no doncs ens podem crear malentesos entre nosaltres mateixos, no? O pensar que les majories pensen una cosa quan en pensen una altra.
Una consulta, per cert, amb una participació molt baixa, en aquest cas sí, amb un 90% d'abstenció. Només han votat gairebé 4.000 dels 40.000 socis de l'entitat.
Esquerra i la CUP estan cofois amb aquest resultat. Els republicans diuen que això demostra que l'independentisme sap el que està en joc, mentre que els cupaires fan una crida a omplir les urnes. Així en parlaven l'exconsellera i candidata al Congrés Teresa Jordà i la diputada Laia Estrada.
L'independentisme i les seves bases saben perfectament que en aquestes eleccions ens hi juguem al país. Només hi ha una munició possible i aquesta munició són les urnes.
Celebrem la decisió de l'ANC. Nosaltres volem que el 23 de juliol les urnes s'omplin de vots independentistes i antifeixistes.
I Junts per Catalunya ha estrenat el seu primer vídeo de campanya fet amb intel·ligència artificial. Van anunciar que la farien servir en un tràiler en què es veia un Pedro Sánchez fet amb ordinador. Ahir ja van penjar-lo sencer i s'hi veu una recreació del president del govern d'Espanya fent un anunci fictici.
A todos los ciudadanos de Cataluña, el PSOE no ha cumplido. No os hemos pagado ni la mitad de lo que os toca, como el PP. Me comprometo, antes del 23 de julio, a firmar un real decreto para que Cataluña cobre todo lo que le debemos.
Després de l'anunci, Míriam Nogueras, la candidata per Barcelona, assegurant que Espanya dona a Catalunya una tercera part del que tocaria. Des del PSC, Salvador Illa ha llançat un missatge als partits independentistes per reclamar que no vagin amb el bloqueig com a lema. El primer secretari del PSC ho va dir en un col·loqui d'Amics del País.
No és moment de bloquejar, no és moment, de política útil. No? O altres aproximacions que veig de posar en preu. No, hi ha coses que no tenen preu. La defensa dels drets no té preu. La contundència contra la violència masclista no té preu. Hi ha coses que es poden acordar i que s'han d'acordar. I la política és un exercici d'acord, de negociació. I quan estan en joc coses que no tenen preu, no em vingui a dir que posarem preu.
Un Salvador Illa que va obrir la porta a pactar també amb Junts per Catalunya. Per cert que el govern i un col·lectiu d'advocats independentistes recorreran la decisió d'un jutge que no veu delicte en aquestes declaracions de Pablo Casado.
¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de 5 años se le pida apedrear, aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila?
L'exlíder del PP llançava aquestes falses acusacions a final del 2021 en ple debat sobre la primera sentència ferma que imposava el 25% de castellà en una escola. Doncs bé, el jutjat de Barcelona que ho investiga creu que poden ser unes declaracions rebutjables però que preval la llibertat d'expressió. El govern i l'equip d'advocats independentistes consideren que les declaracions de Casado poden constituir un delicte d'injúries amb l'agreujant d'odi. Encara en l'àmbit judicial, el Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs que Pau Juvillà havia presentat contra la retirada del seu escó perquè considera que encara no pot fer-ho perquè no ha exhaurit del tot la via judicial. El TC recorda que el diputat de la CUP va posar un recurs contra l'acord de la Junta Electoral Central que el deixava sense acte per la sentència que el va condemnar a mig any d'inhabilitació. Tot això el dia que la Generalitat ha demanat lògiques explicacions al govern d'Espanya per un informe de l'Europol que inclou l'independentisme català i l'independentisme basc com a moviments potencialment terroristes. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Llera, va enviar una carta al ministre Grande Marlaska en què, Fernando Grande Marlaska, en què li demana saber urgentment d'on surt aquesta informació i si ell en tenia constància. 8 i 31 minuts, després de 1.207 dies, des d'avui les mascaretes deixen de ser obligatòries a l'àmbit sanitari. El Consell de Ministres va aprovar ahir el final de l'emergència sanitària a Espanya i fa una estona, fa poca estona, el butlletí oficial de l'Estat n'ha publicat ja l'adeu definitiu. Així doncs, des de que obrin persianes, per exemple, les farmàcies, no fa falta entrar amb mascareta avui mateix ni a les residències ni als hospitals. Per tant, a partir d'ara, les mascaretes només seran d'utilitzar allà on ja es feia abans de la pandèmia del coronavirus, com els quiròfans. També es manté la recomanació a les persones amb símptomes i als professionals que els atenguin. Informa Laia Colomer.
Sí, formalment ja no hi haurà cap normativa que reguli l'ús de les mascaretes a banda de CAPs i hospitals, farmàcies i residències de gent gran. Tampoc seran necessàries, per exemple, les clíniques dentals o consultes de fisioterapeutes on encara ara s'havien de portar. Pel que fa als espais hospitalaris més delicats on s'atenen les persones més vulnerables com UCIs o quiròfans, s'utilitzaran exactament com abans del 2020. El ministre de Sanitat, José Miñones, demana aplicar el sentit comú.
Les recomendacions pues se centren en los centros sanitarios, la necessitat de reforçar desde luego el uso de la mascarilla en determinados contextos y siempre para aquellas personas que sean sintomáticas, pero también en el caso de los profesionales y las profesionales sanitarias cuando estén tratando con casos sintomáticos o también para las personas que trabajan en las UCIs, en referencia a las UCIs o en unidades de pacientes que sean vulnerables, pues se recomienda el uso de la mascarilla.
Com sentíem, també es manté la recomanació per qualsevol persona amb símptomes d'infeccions respiratòries, sigui quina sigui.
Gràcies, Laia. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Barcelona creu que la mesura és encertada. Tot i això, demana que es mantingui en alguns espais. Ho he dit a RAC1, l'epidèmia, la Cantoni Trilla.
Les unitats de cures intensives, les urgències i, finalment, que si tu ets una persona de risc, és recomanable fins a cert punt fer ús de la mascareta.
També la Federació d'Associacions de Farmàcies demana prudència. El seu president, Antoni Torres, ha dit a RAC1 que en algunes situacions cal anar amb peus de plom.
La Covid no ha desaparegut. Quan ens trobem en situacions de que estem febles perquè estem en tractaments o perquè estem en una situació en què les nostres defenses estan baixes o quan anem a visitar una persona que és feble, la mascareta és convenient que ens la seguim posant.
Qui sí que aplaudeix fortament la decisió són les residències de gent gran que ho reclamava des de feia mesos, per exemple, la presidenta d'ACRE, Cinta Pasqual.
sobretot estem contents per tornar a poder parlar amb les persones grans que cuidem de cara a cara, sense la mascareta pel mig i amb total dedicació amb ells. És un moment que l'hem d'aprofitar després de més de 3 anys amb la mascareta.
Per fer-nos un efecte de com està la situació, a Catalunya fa un any que no tenim cap onada del coronavirus i en aquests moments tenim només, entre cometes només, sobretot per les famílies que els toca passar pel tràngol, 7 persones, només 7, amb Covid a les UCIs. Per cert, que la justícia està investigant per frau una empresa que va facturar a la Generalitat més de 35 milions per mascaretes i material sanitari. És una informació que publica avui el periòdico al març del 2020. L'Institut Català de la Salut va comprar a la companyia Basic Devices mascaretes, vestits de protecció, respiradors i altres objectes sanitaris per protegir-se del Covid. En aquell moment l'empresa era desconeguda, no tenia treballadors ni mitjans materials i havia estat inactiva els anys anteriors al 2020. Tot això, la Generalitat li va fer l'encàrrec del material per 35 milions. La Fiscalia acusa l'empresa d'haver defraudat 250.000 euros a Hisenda per no pagar els impostos per l'IVA que la... del Clínic de Barcelona confirma una nova filtració de dades de pacients i de treballadors. És la tercera des del ciberatac que va rebre al març. Alguns mitjans afirmen que els pirates han publicat totes les dades que van robar, però de moment tant l'hospital com l'Agència de Ciberseguretat no ho confirmen. Només diuen que estan estudiant l'abast d'aquesta filtració i a quins pacients afecta. I el grup Ransom House va robar més de 4 terabytes de dades amb els noms, telèfon, adreces, contractes i dades bancàries dels treballadors i també informes mèdics dels pacients o informació sobre tractaments experimentals. Per alliberar la informació reclamaven un rescat de 4 milions d'euros que el govern sempre ha insistit que no pensa pagar. Els Mossos recorden que publicar aquestes dades o fer-les servir suposaria un delicte de revelació de secrets i avisen que perseguiran qualsevol persona que les utilitzi. 8:35 minuts. Terratrèmol a la Terratrèmol a l'univers de les xarxes socials. Meta, la matriu de Facebook i Instagram, confirma el que era un secret a veus. Aprofitarà l'enrenou que hi ha a Twitter des de l'arribada de Elon Musk i li farà la competència amb una nova aplicació. Es dirà Threads, fil en català, i sortirà demà als Estats Units i divendres a la resta del món. Vaja, que els que s'hagin afartat de Twitter, perquè ens entenguem, tindran una alternativa d'aquí a tot just 48 hores. Meta ja ha anunciat que la nova aplicació permetrà transferir les llistes de seguidors i seguits d'Instagram, però no ha donat massa més detalls. De moment només se sap que, com a Twitter, es podrà fer m'agrada als missatges, comentar-los i també reenviar-los. I un altre detall molt important. L'aplicació demanarà cedir un bon grapat de dades personals, com ara les de salut, informació financera, la ubicació o tot l'historial de navegació. La companyia Zuckerberg intenta pescar usuaris descontents amb Twitter, que les últimes hores ha tornat a estar al centre de l'huracà pel famós límit que ha fixat el nombre de piulades que poden veure cada dia els seus usuaris. Elon Musk assegura que ho han fet per combatre els comptes que es dediquen a extraure dades per construir models d'intel·ligència artificial. I encara sobre tecnologia, els Països Baixos prohibiran els telèfons mòbils a les aules a partir de l'any que ve. El Ministeri d'Educació neerlandès ha pres aquesta mesura per limitar les distraccions a classe. A partir de l'1 de gener només es permetrà fer servir els mòbils quan sigui estrictament necessari. Per exemple, durant les classes sobre competències digitals, per raons mèdiques o per persones amb discapacitats. 8:37 minuts. La Generalitat no és partidària de rebaixar l'edat penal per detenir els menors de 14 anys que cometin delictes sexuals. Ho va dir ahir la nit al 9C de RAC1 el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.
En relació a aquest cas i a qualsevol cas, soc molt poc partidari de modificar lleis quan es produeix l'alarma social, perquè prens decisions equivocades. Segona cosa, la intuïció en diu que en el Codi Penal no trobarem la resposta en aquests problemes. La resposta la trobarem en la reeducació, en la responsabilització d'aquests menors i dels seus pares.
Campuzano també admetia que per fer front a aquest tipus de casos cal fer una reflexió com a societat i posava èmfasi en l'efecte que la pornografia pot tenir en els adolescents.
En el treball mig i llarg termini que hem de fer com a societat per afrontar una realitat que efectivament és nova i en el que justament alguns elements com l'accés d'internet i les xarxes socials fan que segurament els adults avui ens perdem molta de la realitat que succeeix.
Tal com ja us va avançar RAC1, el govern ha creat un grup d'experts per abordar les agressions sexuals comeses per adolescents. D'aquí tres mesos hauran de presentar un seguit de propostes per actualitzar el protocol de treball amb menors agressors de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA. Formen part d'aquest grup d'experts Vicky Bernadet, la portaveu dels Mossos Montserrat Escuder o l'advocada especialista en violència masclista Carla Vall. Laia.
També hi són els catedràtics en neuroeducació David Bueno i Anna Forés, la sexòloga Raquel Tulleuda o el president de Catesco, Eduard Batllori. Com us va avançar Racó, l'encàrrec que els ha fet el govern és analitzar la situació actual després del degoteig de casos que hi ha hagut en els últims mesos, sobretot a Badalona, i fer propostes per millorar el programa Educant amb Responsabilitat. És el protocol amb què la DGAIA treballa amb els menors de 14 anys que han comès delictes. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, diu que després de més de 10 anys cal donar-li un tomb.
Tot i que la revisió des de llavors, des del 2012, s'ha anat fent de manera periòdica per part d'un equip de professionals de la DGAIA. El govern considera que ara cal avaluar-lo i actualitzar-lo novament, consolidant un projecte tècnic amb un model d'avaluació diferent per atendre aquests casos.
L'any passat la DGAIA va activar el programa un miler de cops, un centenar van ser per agressions sexuals.
Per cert, que la família d'Helena Jubany ha aconseguit una altra pròrroga abans que s'arxivi definitivament el cas de l'assassinat de la jove bibliotecària. El jutge de Sabadell, que investiga el cas, ha acceptat revisar les mostres d'ADN que es van trobar a la roba de Jubany per mirar si coincideixen amb algun dels investigats. L'últim informe de la policia havia descartat que les restes corresponguessin als dos principals investigats, però la família considerava que no s'havien tingut en compte totes les combinacions possibles i havia demanat fer més comprovacions. De fet, ho ha explicat a RAC1 Joan Jubany, germà de la víctima.
Això no descartaria que hi hagués ADN de més de dues persones i el que demanem és una cosa tan de sentit comú, que és com que es facin totes les combinacions possibles. Doncs, si són tres, si hi ha alguna combinació que apunti alguna de les persones que han estat investigades durant el procediment.
La família aconsegueix així evitar que el cas s'arxivi. En canvi, el jutge ha rebutjat una altra de les peticions de la família, passar el cas als Mossos. El magistrat recorda que ja els hi ha denegat quatre cops i considera que no hi ha cap motiu per fer-ho. I més de la meitat dels conductors que van morir en accidents de trànsit l'any passat havien begut alcohol o havien consumit drogues. Més de la meitat. És la primera vegada que aquesta xifra supera el 50% a tot l'estat. La majoria de víctimes mortals que van donar positiu, 9 de cada 10 eren homes. Pol Prats.
És el que confirma la memòria de troballes toxicològiques en víctimes mortals d'accidents de trànsit. També mostra una tendència a l'alça des del 2017. L'any passat, els conductors que van morir i que anaven beguts o drogats va ser el 52% del total. És un 10% més que ara fa 5 anys. D'aquests conductors, l'any passat, 7 de cada 10 havien begut alcohol, 4 de cada 10 havien consumit drogues i pràcticament un 30% havia pres psicofàrmacs. De fet, la troballa d'antidepressius, calmants, antiepilèptics o opiacis és el que més ha crescut. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més detectada, seguit per la cocaïna i el cànnabis. Pel que fa als vianants, que van morir atropellats, 4 de cada 10 van donar positiu en alguna substància tòxica. És un 5% més que l'any anterior. D'aquests, gairebé la meitat, un 49%, havien begut alcohol o havien pres psicofàrmacs, i la majoria eren majors de 65 anys.
18 minuts i les 9, els municipis que no tenen caixer automàtic rebran la visita d'una oficina bancària mòbil cada 15 dies. La Generalitat ha decidit pagar als bancs perquè facin ruta pels pobles que no tenen aquest servei financer. En són 503 a tot Catalunya, més de 500, més de la meitat del total del país. Els últims 15 anys, els bancs han tancat el 73% de les seves oficines. Aquest servei itinerant es posarà en funcionament l'any que ve, informa Agustí Serrat.
El servei es farà amb un autobús, amb un treballador d'una entitat que recorrerà cada 15 dies tots els pobles i oferirà les funcions d'un caixer automàtic i també permetrà fer els tràmits que es fan al banc. Encara no s'ha concretat quin cost tindrà el servei per la Generalitat. El govern ara farà consultes a les entitats per veure quines hi estan interessades i després farà la licitació perquè les unitats mòbils es posin en marxa a partir de l'any que ve. Ho ha explicat la consellera d'Economia, Natàlia Mas.
La voluntat del govern és que hi hagi diverses oficines mòbils de serveis financers que visitin tots els municipis de Catalunya, els que esmentàvem, amb una periodicitat quinzenal, és a dir, a cada poble hi hagi presència d'aquesta oficina mòbil dues vegades al mes. Una oficina on, reitero, es podran retirar diners, però també fer els tràmits habituals, doncs, de qualsevol oficina bancària.
La consellera es queixa que l'Estat fins ara no hagi fet res per abordar aquest problema. Recorda que el Parlament va presentar una proposta al Congrés per obligar els bancs a tenir almenys un caixer als municipis amb risc d'exclusió financera.
I atenció a aquesta notícia que ens ha alegrat al matí, que llegim avui a La Vanguardia: han trobat la gossa Kitty, que s'havia perdut a 9 barris després de l'incendi al pis on vivia amb la seva mestressa. Dilluns el pis es va cremar, la dona va aconseguir sortir-ne, però la Kitty, que s'havia amagat sota el llit, va quedar inconscient. Els bombers la van rescatar i van estar mitja hora fent-li maniobres per reanimar-la. Quan va recuperar el sentit, va veure que la seva mestressa no hi era, va fugir espantada i li van perdre el rastre. Una hora després, una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona la va trobar i ara, per fi, la gossa i la mestressa ja s'han pogut abraçar. Un moment, sisplau. 8:44.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Carles, posa't crema, que et cremaràs.
No et pots banyar encara, em sents?
Aquesta nit sortim, oi?
Demà no ens hem de llevar d'hora, ok?
Anem cap a l'ombra, vinga.
Venen clàssics de l'estiu per tots i ve Summer Foral a Citroën. Tèrmic o elèctric, aquest estiu estrena el teu Citroën amb condicions especials i sense esperes. Citroën. Condicions a Citroën pures.
Descobreix des d'avui al Bazar de Lidl la nostra batedora de fruites amb vas portàtil per fer-te els teus sucs, batuts o smoothies preferits per 24,99. I només amb Lidl Plus estalvies 5 euros addicionals. Lidl, marca la diferència.
Fontvella t'omple de vida. El teu dia a dia i aquest estiu als màrquets i festivals de Catalunya.
Descobreix l'edició limitada de les noves ampolles als teus bars i restaurants preferits i podràs gaudir dels millors festivals de música i esdeveniments del país. Demana Fontvella. Participa i podràs guanyar centenars d'entrades i experiències.
Aquest estiu, omple't de vida amb Fontvella.
Menjar més peix mentre estalvies? No tens excusa. Fins al 12 de juliol a La Sirena, el pack de filets dorada i llobarro per només 9,99. T'estalvies gairebé 3 euros. Tria congelat, tria La Sirena.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llèmenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al gato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja hi ha la venda l'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
3 quarts toques de 9 del matí, des del Parlament Europeu aquest matí al món a RAC1. A aquesta hora del matí podem anar a una de les zones del Parlament Europeu on hi ha l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar, que ens pot explicar que crec que el president Puigdemont ja ha arribat en aquestes dependències al Parlament Europeu. Lluís.
Sí, ho ha fet fa escassos 5 minuts aquí al Parlament Europeu, acompanyat de Jami Matamala i també de dues de les seves filles. També ha arribat part del seu equip de premsa, l'hem pogut saludar i ens ha dit que estan a l'espera i que confien amb la justícia europea. Per tant, el president Puigdemont, que ja està aquí al Parlament Europeu, des d'on seguirà amb el seu equip i també amb part de la seva família la resolució del Tribunal General de la Unió Europea.
Ara, de seguida, Toni Covín serà en aquest estudi aquí al Parlament Europeu del món a RAC1. Anirem seguint per tot el que és aquest Parlament el recorregut d'aquesta decisió que a partir d'entre 9:15 i 10:00 sabrem aquí a RAC1. Són les 8:48. Més coses. Ahir es van donar els premis dels Creus de Sant Jordi de la Generalitat del 2023. El cantant de Sopa de Cabra, Gerard Quintana, qui va ser president d'Òmnium, Jordi Cuixart, van ser alguns dels premiats amb les Creus de Sant Jordi. A l'acte d'entrega van fer una crida a defensar tant Gerard Quintana com Cuixart al català, en ple creixement de l'extrema dreta, i també reclamar el retorn dels exiliats.
Una abraçada des d'aquí per tots els companys i companyes del País Valencià i de Formentera, Eivissa, Mallorca i Menorca.
Vull dedicar la meva creu de Sant Jordi al president Puigdemont i a la Marta Rovira. I a més dos, a totes aquelles persones que pateixen repressió.
En total, el govern ha reconegut 20 personalitats i 10 entitats, entre les quals, en l'àmbit musical, han rebut el guardó del festival El Sónar o el Jaume Sisa, el gran Jaume Sisa. També el director de cinema Agustí Villaronga, que va morir el gener passat, i l'actriu Julieta Serrano, l'activista Vicky Bernadet, la infermera i activista veïnal Custòdia Moreno o la investigadora Dolors Bramont. Us ho avança RAC1, dos investigadors de la Universitat de Barcelona han trobat a Suïssa 6 peces de pintura romànica catalana que van desaparèixer fa més de mig segle. A més, dues d'aquestes pintures són inèdites i no estaven catalogades. Són dues representacions de Sant Lluc i Sant Marc, procedents de l'església de Sant Iscle i Santa Victòria de Surp, al Pallars Sobirà. De les altres 4 pintures sí que se'n tenia constància, però els havien perdut el rastre fa més de mig segle. Són una imatge de Sant Gervasi de l'església de Sant Maria de Cap d'Aran i 3 panells de l'església de Sant Llorenç d'Isabarra, al Pallars Sobirà. La troballa s'ha publicat a la revista Lambart Estudis d'Art Medieval de l'Institut d'Estudis Catalans. Per cert que avui a Barcelona el Tibidabo estrena una atracció nova que es diu Beyond, una porta al més enllà, i proposa una experiència immersiva basada en la realitat virtual. S'hi accedirà només amb reserva prèvia i cada recorregut tindrà una durada de 10 minuts. Amb aquesta inauguració, el parc dona el tret de sortida a la temporada d'estiu, que també tindrà activitats noves com un espectacle de Jerónimo Stilton. Per cert, i molt recomanable, avui s'inaugura el Museu Disseny Hub de Barcelona, el Museu del Disseny, allà al costat de la Torre de les Glòries, una exposició de l'artista urbà TV Boy. Tal com va avançar ell mateix al món a RAC1, vol recuperar i ensenyar uns murals que normalment són efímers perquè els fa al carrer. L'exposició es titula TV Boy, de Invasion, i s'hi podrà veure una 80 d'obres d'aquest artista italià que resideix a Catalunya, autor de murals molt famosos, com el petó entre Cristiano Ronaldo i Leo Messi, o el d'Alexia Putellas vestida de superheroïna, o aquell que va ser gairebé profanat en diverses ocasions de Rafaela Carrà en Passeig de Gràcia amb Gran Via de Barcelona. L'exposició és gratuïta i es podrà veure fins l'11 de setembre al Museu de Barcelona, al Museu del Disseny de Barcelona, i molt recomanable. 9 minuts i a les 9 en punt del matí, i en cinema ja tenim el tràiler en català de la pel·lícula Barbie.
Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
És una de les estrenes més esperades d'aquest estiu. Sortirà el 20 de juliol, doblada al català en diverses sales del país. Greta Gerwig, director d'èxits com Lady Bird o Donetes, dirigeix aquesta història sobre una de les icones infantils de les últimes dècades. La protagonitzen Margot Robbie i Ryan Gosling. I amb música, avui comença el festival Cruïlla. En total seran 4 dies de programació al Parc del Fòrum de Barcelona, que tenen com a caps de cartell aquests que sentim els Franz Ferdinand, però també els grans The Offspring. O Rubén Blades.
La vida te da sorpresa,
Pedro Navaja, o Antònia Font. També Sigur Rós, els Estí Homes o Mara Portuondo, entre molts altres. El tret de sortida el donen avui Triquell, Niki Nicole i Sen Senra. Fins diumenge també passaran pel Parc del Fòrum de Barcelona artistes com Viva Suècia, Sidoní o Bomba Estéreo. A més, divendres i dissabte el Cruïlla Comèdia reunirà 40 còmics com Charlie P, com Ignatius Ferrai o Oye Sherman. Mentrestant, a aquesta hora, el món a RAC1 us pot avançar, atenció, que Woody Allen farà un segon concert a Barcelona. El director de cinema i clarinetista havia d'inaugurar el Festival de Jazz de Barcelona el dia 19 de setembre amb un concert al Tívoli, acompanyat de la seva inseparable New Orleans Jazz Band. Doncs bé, la gran demanda de localitats ha obligat al festival a programar una segona data. Serà el dia abans, és a dir, el dilluns 18 de setembre. Les entrades es posaran a la venda demà dijous, demà mateix, a les 11 del matí, al web del Festival de Jazz de Barcelona, jazz.barcelona. Recordem que aquests seran els dos únics concerts que Woody Allen farà en territori espanyol. El que ja es posa avui a la venda, recordem, a partir de les 12 del migdia, són les entrades pel concert de final de gira de The Tyets.
I ens va passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, però ja ens diuen que serem una més a la família.
Serà el 16 de novembre de l'any que ve, del 2024, al Sant Jordi Club de Barcelona, tal com el duo mataroní van avançar aquí al món a RAC1 fa una setmana. Els Tyets, els The Tyets, tancarà així gairebé 2 anys de gira. Les entrades les trobareu a thetyets.com a partir de les 12 del migdia. thetyets.com, concert al Sant Jordi Club de tancament de gira dels Tyets. I qui va passar per Barcelona va ser Juan Luis Guerra. El cantant dominicà i la seva banda, els 440, van portar una festa de bachata i merengue al Palau Sant Jordi davant de més de 16.000 espectadors. Una d'elles era l'Anna Salvador.
Des de la primera cançó, Rosalía, fins l'última, la Bilirrubina, el públic no va deixar de cantar i ballar. El gran muntatge del concert no deixava desconnectar. Eren una quinzena de músics de l'escenari i totes les cançons anaven acompanyades d'un joc d'imatges i llums. Fins i tot en un moment en què el concert perdia intensitat, quan Juan Luis Guerra va cedir el micròfon als seus coristes i va marxar de l'escenari durant 10 minuts, un noi va demanar la mà a la seva parella a mitja cançó i això va tornar a animar l'ambient. Hi havia gent de totes les edats i també de molts països diferents. De fet, el cantant va dedicar uns minuts a saludar el públic català, el dominicà, el veneçolà i així un per un amb les banderes que anava veient entre el públic. El concert va durar gairebé 2 hores i va acabar com va començar, en tothom dret ballant. Després d'haver passat per Barcelona, els propers dies Juan Luis Guerra i els 440 seguiran la seva gira per indrets com Múrcia, València i Tenerife.
5 minuts per les 9 amb Repsol. Carlo Ancelotti deixarà de ser l'entrenador del Real Madrid al juny de l'any que ve, quan es convertirà en el nou seleccionador del Brasil. Fa mesos que s'especulava amb aquesta possibilitat, però aquesta matinada ho ha fet públic per sorpresa el president de la Confederació Brasilera de Futbol, Ednaldo Rodríguez, que ha assegurat que vol que Carlo Ancelotti lideri l'equip ja a la Copa Amèrica del juny del 2024. I en què és sorprenent? Perquè l'italià encara té contracte amb el Real Madrid i, a més, el club blanc encara no havia dit res de tot plegat. Sigui com sigui, fins que no arribi Carlo Ancelotti, el Brasil ha de posar un interí, Fernando Diniz, per fer la transició. Mentrestant, a Turquia i a Madrid donen per fet que Florentino Pérez ha guanyat el pols al Barça per endur-se Arda Güler, aquest migcampista de 18 anys, que diuen que és un dels grans talents dels pròxims anys. Deco havia encarrilat el fitxatge amb el viatge que va fer la setmana passada a Turquia, però resulta que el Real Madrid l'ha convençut posant 20 milions sobre la taula del Fenerbahçe. Més enllà d'això, avui està previst que el Barça faci oficial la incorporació d'Íñigo Martínez, que arriba lliure de l'Atlètic de Bilbao. A banda, tot apunta que els pròxims dies el club blaugrana també farà públic l'acord amb el brasiler Víctor Roque, que arribaria al gener de l'any que ve. Més coses, la UEFA ha confirmat l'expulsió de l'Osasuna de la Conference League, la tercera competició europea, per un cas de compra de partits d'ara fa 10 anys. El comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs dels navarresos que ara aniran al Tribunal de l'Arbitratge de l'Esport, el TAS, per buscar l'indult. Si el TAS no dona la raó, serà l'Atlètic de Bilbao qui jugarà la Conference League. En un altre sentit, la Lliga ha fet públics els horaris de la primera i segona jornada de primera. El Girona s'estrenarà diumenge 13 d'agost al camp de la Real Societat a 4:15 de la tarda, mentre que el Barça jugarà al camp del Getafe a 9:45 de la nit. Pel que fa a la segona jornada, el 20 d'agost, Girona-Getafe, diumenge, novament el Girona a 5:45 de la tarda, i Barça-Cádiz a 8:15, en el que seria el debut o en partit oficial del Barça a l'Estadi Olímpic. I a segona, l'Espanyol comença al camp de l'Albacete el diumenge 13 d'agost a 8:15 del vespre i rep el Racing de Santander el dissabte 19, també a 8:15. I ahir a RAC1, el Roger Saperes us va explicar que Andrés Iniesta té una oferta per jugar la temporada que ve a l'Inter de Miami al costat de Leo Messi i Sergio Busquets. El futbolista manxec també té una proposta de l'Aràbia Saudita i els pròxims dies decidirà quin serà el seu futur. I a França, Le Parisien publica que el PSG presentarà avui Luis Enrique com a nou entrenador. I a Itàlia, avui llegim al País, que la Lliga publicarà les converses entre els àrbitres i el VAR a partir d'aquesta temporada. El president de la federació vol donar suport als àrbitres i demostrar que la seva feina és molt complexa. Tot i això, l'emissió de les jugades més controvertides no s'oferirà en directe, sinó en acabar tota la jornada.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I el temps. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui a Catalunya tornarà a ser un dia insegur amb ruixats a moltes comarques.
Sí, de fet, ara mateix està plovent cap a Osona, la Garrotxa i també al Pla de l'Estany. Ara al matí es podrien formar també alguns xàfecs en punts de la costa de Barcelona i també de Tarragona. I després a la tarda quedaran més concentrats cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, Camp de Tarragona o l'interior de les comarques de Girona. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja i no es descarta que hi hagi algun aiguat o alguna pedregada com va passar ahir a la tarda. Tot plegat també farà que les temperatures baixin, per tant, afluixa la calor, màximes que es mouran entre els 25 i els 30 graus. Demà temps insegur durant tot el dia amb alguns ruixats, divendres només al nord i el cap de setmana més calor i més sol.
I el trànsit?
Norauto, els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes, som cada matí des del RAC i com cada matí a les 9 en punt amb l'Àlex Huguet. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia.